venir ir a París y nunca más ver un striptease. Puedo privarme de los caprichos del corazón, pero el sabor de andar por el grao, yo no me privo de esa ilusión. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Adoro sentir tus labios sobre mis labios. Adoro que ates tu piel junto con mi piel. Adoro ver tu sonrisa tan insinuante cuando me atrapas y me penetra tu seducción.
Yo sé que tú vendrás y siempre volverás, y lo que compartimos no olvidarás.
Puedo dejar de beber alcohol, puedo dejar de gritar un gol cuando el equipo de mis amores salga campeón. Pero dejar la costa de azar no lo consiente mi corazón. Nadie me quita mis vacaciones
en Castellón.
Ahí, ahí, si no promocionem lo nostre, Susana. Bueno, bon dia, ante todo.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Pues molt bon dia. Pues avui volem parlar, pues, ja que estem banyats per el Mediterrani, som una zona turística, pesa qui le pese. Volem pues, recordar, avui tocarem temes marítims, no? Tot lo relacionat a la mar i el que ens comporta.
És que és el que el temps. Ara tots que on miren,
pues
això, cap a la mar.
Cap a la mar.
Pues ara nosaltres
i,
també.
I nosaltres, fent un inciso, som uns privilegiats que tenim mar i muntanya, eh? Tenim pobles
sí, d'interior. Sí, i han posat un cervesa, la mar i la muntanya. Eh?
Aixina, què? I me ve bé esta cançó de Luis Aguilera, rei de les canciones del verano, peleant-se en el George Dan, entre altres, no? Per a contar-te un poc la història de la costa de Azahar, no? D'on ve este nom, perquè molta gent, Espanya està batejada. I és que Espanya té més de 7.000 quilòmetres de costes, dividits en 16 costes amb el seu nom propi. I és que la majoria de les costes espanyoles van ser batejades als anys 50 per el règim franquista per poder promoure el turisme a Espanya, quan encara era un dèsic exòtic i el record de la Guerra Civil Espanyola encara era massa recent. La costa de Azahar és el nom turístic que rebem els 120 quilòmetres de costa de la província de Castelló. L'origen del seu nom està fortament lligat a la història, com passa amb altres costes espanyoles, ja que rep el nom d'Azahar, la flor del taronger i cultiu per excel·lència d'esta província. Cada vegada menys, lamentablement, però bueno. Portat per els àrabs des d'Àsia, encara que tradicionalment la denominació de costa d'Azahar també comprenia la costa de València, fins i tot arribava al cap de la nau d'Alacant. És ara quan s'utilitza de forma oficial este nom per a referir-se només a la província de Castelló. I ja sabem una miqueta el seu origen de la costa d'Azahar, avui era contar-te històries de vaixells i avui al final te contaré una llegenda que dice para... Menos diré que si algú dels nostres oients s'apellida Bonet, a lo millor estarà interessat en saber quina llegenda vaig a contar-li.
Estàs tevant, estàs posant cebo als oients,
ja.
Ja
que ha l'audiència, Susana.
Ah, si no, ai, com ha de preno, com ha de preno.
Pues no res, però antes de parlar de la llegenda del virrei de Madagascar, que és aixina com se tratarà, vull parlar-te sobre la història del vapor Villarreal. I és que va ser construït d'este vaixell, va ser encarregat per la naviera Forward Panton Corporation a les dràxenes del Dockson Corporate de Newcastle, Anglaterra. Este vaixell va ser votat amb el nom de Orotava el 6 de novembre de 1896 i lliurant els seus propietaris al febrer de l'any 1897, que el van destinar a cobrir un servei mixt entre Liverpool, Londres, Madeira i les Isles Canàries. I és que en l'any 1908 el vapor Orotava va ser adquirit per la Companyia Valenciana de Navegació, que seguint la seva tònica general de les nomenades els seus vaixells amb noms de pobles valencians. I el va abanderar sota el pavelló espanyol i el va anomenar Villarreal en el registre de València. Se li va donar este nom en honor als amics de l'Armaor, com eren Vicente i Santiago Pujol, naturals del nostre poble de Vila-real. El vapor va tindre moltes anècdotes i entre elles trobem una curiositat en un dels seus trajectes, i és que Susana, el 23 de febrer de l'any 1918, durant la Primera Guerra Mundial i realitzant la línia de Canàries, zarpava des de Cádiz rumb a Casablanca, Santa Creu de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària, que era la ruta que feia. Al migdia del 24, quan navegava a 20 milles de la costa africana i a unes 50 milles de Casablanca, va ser interceptat per un submarí alemany. Un oficial del submergible va pujar a bord i va inspeccionar la documentació i va informar al capità que els 100 tones que portava de càrrega que transportava amb destinació al port marroquí consistia en productes alimentaris i de calçat, per la que se considerava contraband de guerra, per no disposar de la certificació del cònsul d'Alemanya. L'oficial va exigir que la càrrega fos llançada al mar durant 5 hores. La tripulació i els passatgers que es van oferir voluntaris van llançar el carregament per la borda. El capità va haver de prometre que no efectuaria escala a Casablanca i va seguir així com se li va permetre continuar el viatge fins a Santa Cruz de Tenerife. Al setembre de 1925, 7 anys després, el vapor Villarreal va ser habilitat com a barco hospital, amb capacitat per a 330 ferits. 3 anys després, lamentablement, concretament a l'any 1928, el vaixell Villarreal va ser declarat innecessari per a la companyia Transmediterrània i va quedar amarrat tot esperant esdeveniments. Finalment, va ser en l'any 31 que va ser venut com a ferralla i desballestat al port de Tarragona. També, Susana, i seguim parlant de curiositats, sabies que possiblement el millor vaixell de regates espanyol de tots els temps va ser construït a Borriana?
No, no ho sabia.
Pues el nom del barco se diu el Tales Segundo, que així es diu el vaixell. És un pura sang de la vela oceànica. El Tales Segon tot just feia mesos que navegava i ja va aconseguir ser el segon al Trans-Saint Jacques Vabre, que era una de les competicions més prestigioses. És un veler de classe 40 que des de que va ser votat a l'any 2013 han lliurat a cadascuna de les regates internacionals que ha disputat. Després dels segons llocs aconseguís només eixir de la dànsena, el vaixell no ha fet més que conquerir victòries. El Caribe en 600 a l'any 2014, 15 i 16 li avalen. La ruta del Ron també va guanyar en l'any 2014. I la Fastnet Race en el 2015. També la Transatlantica Race Rock a l'any 2015. I és que en el 2016, en la primera incursió en aigües nord-americanes, va acabar guanyant l'Atlantic Cup. Va ser dissenyat per el santanderí Marcelino Botín, un dels arquitectes navals que gaudissen de més prestigi internacional. Per què el Tales Segon passàs del Planos de l'Aigua a l'Armaor va apostar per la dànsena Longitud Saro de Ximo López de Burriana, per a la construcció i per Toño Piris, tàctic i navegant oceànic i constructor, com a director del projecte. Tot un encert per donar forma a esta embarcació de 12 metres com a d'anau d'eslora per 4,5 de mànega, més 4.500 de pes. I és que Susana va ser l'any 2004 quan va obrir oficialment les portes la dràxena Longitud Zero de Burriana, un projecte de gran professional com és Ximo López, que en poc de temps s'ha convertit en un dels millors bases de construcció de vaixells de competició per a tripulació de tot el món. I seguint contant històries de barcos, anem a contar esta lamentablement més trista, com és la història de la fragata Baleares. I és que el Baleares va ser un creuer pensant en de la Marina Espanyola que va intervenir a favor del bàndol sublevat durant la Guerra Civil Espanyola, sent un dels vaixells més importants de la flota franquista. Este vaixell era bessó de Islas Canàries, amb el que conformava la classe Canàries. Els vaixells d'aquesta classe eren en realitat una versió millorada de la britànica Clase County. I és que este vaixell és de trist record per a la ciutat de Castelló, ja que a la vesprada del dimarts del 23 de març de l'any 1937, Este vaixell va bombardejar la ciutat de Castelló per primera vegada en la seva història, causant 18 morts i 39 ferits entre la població civil, a més de quantiosos danys materials. I ara, pues, com ha contat a l'introducció, que segurament estarà tota la gent ja que hauran avisat a tots els bonets que coneixen i hauran sintonitzat la nostra
emissora.
Bueno,
jo no pensava en algú, que també conec.
Veus, ja, segur que hauràs passat algun WhatsApp ja per dir, escolta, que a lo millor trinques algo, eh?
Hi ha alguna herència per ahir?
Sí, no vaig a dir-te que no. I per acabar, per això, també vull explicar una història, i no és una altra, Susana, que la de la llegenda del virrei de Madagascar.
Hola.
I tu diràs què té que veure esta història en Villarreal. La veritat és que tal vegada no res.
No, jo no me sorprenc, eh?
Però vull captar l'atenció de tots aquells oients nostres que tenen l'apellido Bonet, com t'ha dit antes. I és que a Villarreal i comarca hi ha molta gent que és apellida Bonet. I a lo millor no ho sap, però podria ser l'heredeu d'una immensa herència. Gràcies a un gran seguidor del Facebook dels Amics del Cris, com és Gonzalo González, avui mos podem donar a conèixer la història del virrei de Madagascar. El famós virrei Bonet de Madagascar va ser Josep Gabriel Francesc Bonet Vidal, nascut a la Sénia el 30 de març de l'any 1706, fill de Francesc Bartomeu Bonet i Vinjavila i Maria Vidal a Droguer. Diuen que va morir a l'any 1791, però també s'ha dit que va morir al terratrèmol que va haver a Lisboa de l'any 1755. Este home s'avorria com una ostra en el seu poble natal, que era la Sénia, municipi que se troba a 115 quilòmetres d'ací, del nostre. Apoderat per l'avorriment i la set d'aventures, un bon dia s'embarca en un vaixell corsari i va anar a parar a un país insular situat a l'Àfrica, a l'oceà Índic, anomenat Madagascar. L'aventurer va arribar a Madagascar i la filla del virrei se va enamorar d'ell.
Hola.
Bonet es va casar i els naturals de la illa es van proclamar virrei. La fortuna de la princesa era enorme i el recient estrenat home, com a bon català, va organitzar amb ella el Banc de Tenerbaire. En pocs anys els diners es van multiplicar. El virrei, ric i poderós, va sentir la nostàlgia de la seva terra. Li agrada la idea de que el seu poble el veiessin convertit en virrei. Així que un dia va partir cap a la Sénia i, acompanyat d'un seguit fastuós, es va presentar al municipi per a sorprendre a tots els antics veïns. Però va resultar que la seva presència al poble natal va provocar un efecte totalment diferent del que s'esperava el virrei. Els seus compatriotes el van prendre a burla. Altres el van acusar de negrer i de fer tràfic d'esclaus. Vamos, Susana, no van parar de burlar-se. Altres ho van prendre com a loco. Creien que estaven assistint a una broma del carnaval. El poderós virrei, tot enfadat, va llançar una promesa. I és que ara que sóc opulent, ara que sóc omnipotent, va voler venjar la incomprensió dels seus i els va anunciar que la fabulosa herència que deixarà no la podran gaudir els seus parents fins a la quarta generació, o sigui, uns 140 anys després.
Ah?
Perquè tots aquells que s'havien burlat visquessin amb ràbia per haver-lo fet. Els seus parents, naturalment, també van riure del gest, que el trobaven grotesc i ridícul. I és que el virrei, disgustat, va tornar a Madagascar, maleint totes les seues paisans. Quan va quedar viudo, va marxar a la Índia anglesa, amb una fabulosa fortuna que va disposar en un banc britànic. A mesura que s'anava arrimant l'any 1931, amb el que és el mateix, els 140 anys després, a la premsa de l'època trobem l'anunci solemne de la Fundació d'Associació Oficial de Presumptes Heredeus al Patrimoni del titular Virrei Bonet, amb la voluntat d'aglutinar totes les gestions i les voluntats del presumpte hereu del Virrei Bonet. Cal destacar que tothom parla del testament del virrei, però no s'ha trobat cap còpia de document o cap persona que hagués vist amb els seus ulls. La seva veritable existència ha anat passant com una llegenda de generació en generació de Bonet i ha convertit la creència en que el testament ha existit en un acte de fe. Si algun oient té l'apellido Bonet i vol saber més per adquirir el llibre anomenat El legado del virrey de Madagascar, de Ediciones B, on tindrà tota la informació i fotografies molt interessants d'aquell any 31 on se van reunir tots els descendents, teòricament, d'aquest bon home.
Cal dir que a voltes les coses se perden perquè no se reclamen.
Pues así han tenido unos cuantos años para esa monta en fundación y todo, así. Y ahora sí, anem al tema que nos porta. Después de contarte estas anécdotas relacionadas en el mundo del bar, de barcos, de pirates y todo, de canciones relacionadas en el mundo del mar. Y yo creo que esta canción seguramente recordará que se diu The Love Boat, de Charles Force y Paul Williams. Uy.
Exciting and new, come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you.
Crec que esta cançó i esta sèrie li té que donar gràcies a totes aquestes companyies que han existit des d'entonces hasta la hora de cruceros i tal, perquè, vamos, parlar de cruceros com parlar del que alquila un apartament en Benidorm, vamos.
Sí, però quan sentim esta cançó, tot el món ens imaginem lo feliços que seríem dalt d'aquest vaixell, no?
Pues sí, perquè era una sèrie de comèdia romàntica que estava ambientada en un vaixell que realitzava travessies i creuers de luxe per diferents ciutats del món. Va ser emesa per la cadena ABC entre l'any 77 i 86. El vaixell seguia actiu fins fa poc. Després de portar 3 anys amarrat i oblidat en un port genovès, s'ha decidit enviar-lo a desguassar-lo. Però este barco, vulguis o no vulguis, mos l'ha portat ara mateix a la nostra niñez. I...
Sí, sí, mos ha transportat, és a dir, directament hem pensat en aquestes cares amables de tota la tribulació que estava recibint i després tot el que passaria allí dins, no?
El camarero, aquell moreno, ni se bigot, mostatxo que tenia...
No, sí, 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 veus, cada un se... Tu no, contra cada un se fijava en un, eh?
A mi me feia molta gràcia el bigot aquell. I ara vull contar-te pues, una altra cançó d'una gran niña prodigio com era Marisol i la seva cançó Háblame del mar, marinero.
Hala!
Háblame del mar, marinero.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él.
I la cançó més bonica, eh? I és que la copla procedís d'un contingut d'un conegut poema de l'escriptor gadità Rafael Alberti, autor de La generació del 27. I és que l'any 1925 va publicar un llibre de poemes titulat Marinero en tierra. Les composicions d'esta obra giren al voltant de temes mariners, ja que l'autor va passar la infantesa en un poble costaner, Puerto de Santa María, a Cádiz. Un dels poemes més aplaudits i coneguts del llibre és Háblame del mar, marinero, que en la dècada dels 70 la xiqueta prodigio Marisol la va fer famosa.
Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas.
I Ya, que no sabes de quién es más hablar ahora, porque esto es toqueto de palo, ¿eh? Esto es, ya pueden parar todas las semanas que siempre dicen, pues sí, de Mecano.
Wow.
Pero hoy en partida doble, ¿eh? Hoy,
¿ah, sí?
Sí, hoy tenéis Barco a Venus.
Ánimo. Ay, sí.
Yo
vull una màquina del temps, jo vull estar un dia en aquesta època.
Jo pensava que era un mal, el mal que van fer les drogues en aquella època. Perquè, vamos, anar en barco sense anar vestit d'astronauta...
És que, si no, la cosa és com... jo soñé que era un espíritu i tal i volava por el cielo, tot això era...
Pues esta canción es un clásico de la música pop española, que encara que no parla directamente de la navegación, fa referencia a la idea de escapar a altres llocs i mons en un barco. I com t'ha dit, que avui tenen partida doble, ¿no? Perquè esto
ya pots... una altra de Mecano.
Avui farem sessió especial. Esto ya pots parlar de lo que vulguis, que sempre... I és la cançó Naturaleza Muerta. I esta és més dràstica.
Salido el sol, ya Ana y Miguel ya aprenden de amar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama y el mar que está loco por Ana. Los celos no perdonan a la mañana, a las aguas y a la sal. Al amanecer está Miguel sobre su barca.
Esta és boníssima. Esta, ahí ja està en més centrat, ja, no com l'altra. Ja se van inspirar ja en lo divino. I és que la cançó narra la història d'un pescador anomenat Miguel, que surt a la mar a pescar deixant a la seva estimada a terra. El mar, que està enamorat de la dona a la que li diuen Ana, decideix que el pescador no tornarà mai a la costa per no voler cedir l'amor de la xica. Ella es quedarà esperant-lo per la fi de les dies.
Luis, anem a fer passar a Víctor Rubio, perquè n'hi ha una última hora en el Villarreal Club de Futbol, i quan hi ha una última hora en el Villarreal Club de Futbol, ja saps que això va davant de tot. És a dir, nosaltres tenim preferències, i entre elles el Villarreal és la preferència per demés. Víctor,
claro.
Què ha passat?
Tenim nou jugador.
A veure, nou jugador, ha sigut un jugador que ha estat prop nostre, ve de molt lluny...
Bueno, no ve de molt lluny, ve de Marsella.
Bueno, no és espanyol...
No, és franco-senegalès, però jugant Senegal.
Jove?
Sí, jove, 25 anys.
¿Ha jugado alguna otra volta en primera división?
Sí, porque también va a pasar por el Sevilla, o sea que sí que ya conéis la nuestra liga.
Es decir, España la conéis.
Sobre todo el sur, porque va a estar en el Sevilla y conéis también el Mediterráneo, porque ha hecho en el Marsella molts anys.
¿Y l'han fijat per jugar en quina posició?
En el mig del camp.
Tachan. El nom.
Pape Gueye.
Bien, s'esperava.
Sí, a veure, de fet, Javi ja ho va anunciar, crec que en abril o en març, i a voltes les coses tarden, però avui ja s'ha fet oficial.
Clar, però fins que no s'ha fet oficial, fins que no està signat, tampoc és real, perquè tu pots dir, mira, estan a punt de firmar, i Isir, sense haver firmat.
No, a veure, coses més sorprenents s'han vist en el futbol, que un jugador estiga en una ciutat pràcticament tenint-lo tot fet i de repente no fer-se i anar-se a un altre equip, però torna a dir, en esta casa, en el programa Després de les Dos, ja s'havia dit que Pape Gueye anava a ser jugador del Villarreal i avui per fi ja és oficial.
A vosaltres avui vos han cridat, vos han convocat a la premsa i vos han dit que anaven a fer una presentació. I tu no t'esperaves el que anaven a dir.
Bueno, a veure, més o menys, si segueixes l'actualitat, penses, pot ser o que presenten a Gueye o que renoven al Biol. Hi ha una altra cosa, crec que haurà sigut un poc ja més sorpresa, però bueno, entre aquestes dos anava i al final ha sigut la de Gueye.
També han presentat unes pantalles o alguna cosa així.
Sí, perquè ja que crec que des de finals de maig estan aquestes pantalles LED en l'estadi, en la façana de l'estadi, que fan tan bonic, pues també les han aprofitat per a que l'anunci fora en aquestes pantalles.
En fi, tu este fin de setmana pletòric, no?
Sí, bueno, si Espanya guanya avui a les 6 encara més pletòric, però per la part del Villarreal sí, pletòric.
La notícia del Villarreal és per descorxar un cava?
Bueno, és per estar content que tenim un gran reforç, un gran jugador per al mig del camp i que anem a disfrutar de Pape Gueye fins 2028, si tot va bé.
Bé, doncs ja saben, així sempre donem l'última hora del Villarreal Club de Futbol, que esta és la nostra finalitat, d'estar en l'actualitat. I ara sí, Víctor, moltes gràcies i continuem amb Luis Cabedo.
Bueno, pues seguint en el Mediterrani, que millor que en el Mediterrani que Joan Manuel Serrat, que a molts...
Hombre!
Quasi que és una de les millors cançons, si no la millor, sí. En llengua castellana.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Nosaltres hem nascut en el Mediterrani, eh?
Sí, per això esta cançó mos fica la pell de gallina cada vegada que l'escoltem. I és que esta icònica cançó descriu el mar Mediterrani i evoca imatges de navegació i exploració i llibera els seus versos. És considerada un himne per als amants de la mar a Espanya.
Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme, ay, si un día...
ahora, además, contra una canción que me vea al huevo, valga la redundancia. Que se prepare el papel ya hice, que se me comience a comenzar a escoltar esta canción, bueno, porque la fará como normaleta.
Live the man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Y es que el Yellow Submarine, aparte de ser el himno oficioso, ¿no?, del Villarreal, es va a grabar también a l'any 66 per els Beatles, escrita per Lennon y McCartney y amb la veu principal en mans de Ringo Starr. Va arribar a número 1 a la majoria de les llistes musicals britàniques i va guanyar a més d'un premi Ivor Novello. McCartney vivia llavors a la casa dels pares de Jean Ashley, una de les seues dones. Estava estirant al llit de l'habitació pensant compondre una cançó específicament per a Ringo. Va començar prenent 1000 notes basades en una petita història d'un mariner ancià que explicava als xiquets petits on solia viure. Després de les aportacions de Donovan i Lemon, la cançó va poder ser finalitzada. La idea bàsica era escriure una cançó per als xiquets. Es va convertir en la cançó principal de la pel·lícula d'animació United Artists de l'any 68, també anomenada Submarine Grog. La banda sonora de la pel·lícula va ser llançada com a part del catàleg musical dels Beatles. Y ahora vas a ficar una de las canciones favoritas de la moa filla, y supongo de la mayoría de los chiquetes, porque aunque siga de temática infantil, yo creo que no ni a dona de menos de 20 años que va a ir, que no se la sapia, y es que Bajo el mar de la Sirenita.
Ay, vaya.
No es que tu propio mundo no tiene comparación, que puede haber allá afuera que causa tal emoción. Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece,
a mí me van a comer.
¡Wow!
¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar!
Y es que quina cançó està més reivindicativa, eh?
Sí, sí, a més és veritat. Li està dient, pa què vols ser dona, pa què vols pujar dalt, si així va, és la reina i dalt, eh? Esta cançó, creada per Alan Menken, és pràcticament impossible, Susana, que per a qualsevol millennial oient de la nostra cadena no pense en cançons relacionades amb el mar sense que el cranc Sebastián irrompi en la seva memòria. I ara una altra cançó que, bueno, segurament més d'algú l'haurà vista si no s'ha dormit. Jo soc dels últims, eh? Perquè és tan llarga, que és la de Titanic de Celine Dion. La película,
sí,
la canción es bonita.
Es arde, casi todo el mone han pegado alguna becadeta.
Como ya sabíamos el final.
Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go across the distance.
es que el director James Cameron li va oferir la feina a James Horner, amb qui tenia una relació freda després de la seva primer treball junts en la pel·lícula Aliens, però va reconsiderar les coses quan va sentir la banda sonora de Brubaker. Tres setmanes després, Horner va mostrar una mostra a Cameron i quan va acabar, Cameron tenia els ulls plorosos. Horner volia una cançó que aparegués als crèdits i tanqués amb un broche d'or la pel·lícula. Per cert, desobeient a Cameron, que no volia una cançó amb lletra. Va cridar al seu amic Will Jennings perquè l'escrigués. Quan havien acabat, Horner es va reunir a Las Vegas amb Celine Dion, que ja havia participat en diverses pel·lícules, i el seu marit, el mànager de Dion, i la seva li ho va mostrar, amb la intenció de que la interpretés la cantant. A Dion li va agradar molt, així que va acceptar i va cantar la peça més distintiva de la pel·lícula, Mi Heart Went Gong Gong. Toma ya, ¿eh? ¿Has visto el inglés como el porte? Ara quedarà mostrada a Cameron la cançó. Horner va buscar el millor moment per a fer-lo. Quan el director estava entusiasmat per uns efectes que havia aconseguit, Horner se le va ensenyar. A Cameron li va encantar i va acceptar posar-la a Titanic. La cançó va tenir un èxit mundial rotund i va arribar als primers llocs a les llistes de cançons més populars de diversos països. A la millor cançó original i posteriorment un Globo d'Or a la mateixa categoria en l'any 98. Va guanyar l'Oscar també. La veritat que la cançó és preciosa, eh?
Preciosa.
Bueno, después de fer-li un guiño a la llengua inglesa en dos o tres cançons, anem a lo patrio, que la senyora Maria segurament se les sabrà.
De lo patrio, com ha sonat ara Remember, Remembero.
Senyora Maria, baix el foc a les gentilles, que segurament esta se la sabe i se desgallitarà cantant-la. I és la de Isabel Pantoja i su marino de luces.
Cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Sentada en la orilla, marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en un.
Ojo la farta de plorar quan vaig ir a presentar això en la reina, en el palco i tota la història, la viuda d'Espanya.
La viuda d'Espanya, eh?
Uau.
Esta dona va tindre un lustro que de la seva desgràcia va fer fortuna, egoístament parlant, eh? No, vaig a dir
no. No és egoístament parlant, això és dir la veritat. És a dir, li va traure rentabilitat a la desgràcia.
Que sí, de què manera? Y es que la cançó Marinero de Luces de Isabel Pantoja tracta sobre l'anel i l'amor perdut. La lletra narra la història d'un mariner que se'n va en un veler per ple de somnis, deixant enrere a la narradora. La cançó ha estat aclamada per la seva interpretació emotiva i la seva lletra poètica,
sí,
que ha ressonat amb el públic i al llarg dels anys.
I tant.
Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mar.
Y ahora voy a traer una llanza per una dona que no se va a merecer lo que le va a pasar, que es Remedios Amaya, y la seva cançó ¿A quién maneja mi barca?
No, no le va, no era el puesto, tal volta.
Me lleva,
cançó té una intrahistòria, ja te la contaré, que a mi molta gent la desconeix i quina conseqüència va tindre. I és que en l'arribada de Televisió Espanyola de Josep Maria Calviño, primer director de la radiotelevisió pública proposat per el Partit Socialista, la nova direcció va fer canvis al perfil de seleccionar les cançons per al Festival d'Eurovisió. I és que l'edició de l'any 1983 va optar per una selecció interna representativa dels nous gèneres musicals que estaven sorgint al país, entre ells el nou flamenc. La cantant triant va ser Remedios Amaya, una cantaora de 21 anys amb una forta projecció dins del flamenc, ja que havia tret dos discos i el tema estaria composat per Isidro Muñoz i Josep Miguel Évora, dos astros d'estos potentosos de l'època. En aquells anys, el flamenc encara no gaudia de projecció internacional. Per això, l'aposta espanyola va ser qüestionada des del principi per alguns mitjans de comunicació. El final ja ho sabem tots, el primer 0 points d'Espanya a Eurovisió. I a l'any següent, relegar el festival a la segona cadena de castigo perquè diguen que no interessava a ningú. D'un dia que no interessava a ningú. I per acabar, Susana, vull contar-te este mes de juliol ja, que vull fer, si no tinc ocasió, de saludar-les una per una, però les aprofito i les saludo a totes les Carmens, i en la cançó La Salve Marinera, que és la cançó de la Marina per excel·lència. Estava escoltant aquesta cançó i me ve a mi quan tenia 19 anys, perquè tot vaig anar jo a fer la mili i me recordo l'esplanar que hi ha en Vigo, ahí cantant tots els gaitans se cansant aquesta cançó, perquè qui ha fet la mili en marineria o en marina, aquesta cançó, vamos, la té que saber al dedillo. I se té que ficar la pell de gallina perquè, vamos, escoltar a 3.000 tios cantant a veu del gaità aquesta cançó, la veritat que és molt bonica i emotiva. I és que la Salve Marinera té els seus orígens al segle XI, com un himne per a posar-se sota la protecció de la Verge. Des d'entonces ha estat un cant habitual als barcos espanyols. Els navegants espanyols tenien una especial devoció per esta Verge i la Salve recitava als barcos com una forma de protecció durant totes les seues travessies. Amb el trasllat del Departament Marítim a la illa de León a l'any 1768, la devoció a la Mare de Déu del Carmen es va arrelar profundament entre els mariners. La Salve Marinera, tal com es coneix avui en dia, té el seu origen en una sarsuela del segle XIX anomenada El Molinero de Suïssa, composat per Cristóbal Audric. La lletra ha variat al llarg del temps, però en l'any 1942 es va establir una versió reglamentària per als barcos i les dependències de tota l'armada espanyola. I ja, pues este és el toque marinero i militar que t'ha dit avui.
Tu dona't compte que, Luis, que tu dius, per exemple, quan jo feia la mili, saps que això ara tu ho parles i hi ha gent que no...
No sap ni el que és.
Que va, que va, que va. És més, tu li dius a qualsevol adolescent de 16 anys que a tu, quan et tenies de neu, te diuen que deixares tota la teua vida i que te n'anares a fer el servei militar... I diuen, com?
Sí, sí. Jo, mira, traient el tema per això, jo recordo fer un post en el Facebook d'això i i al final te jure que vaig tenir que llevar, perquè la falta de respecte uns que... perquè així al final sempre n'hi ha un trasfondo polític en la vida, lamentablement, parlar de lo que siga, però quan ja se deixa de gastar la paraula respecte a intentar faltar, humillar o d'això, a la part que a millor li pareixia interessant com a experiència...
Però quan hi ha un tema de l'atac personal...
Claro,
no.
Entonces al final me va a llevar el tema que mal fet per mi, reconec com a primera persona, perquè mai n'hi ha que amagar el cap en res, n'hi ha que confrontar les realitats. Lo que passa que jo com no, jo el meu post, per exemple, jo és per donar informació, per a informar a la gent, no, o sea, no és per a opinar. Jo no sé si està ben fet o està mal fet.
És per a parlar de coses que han ocorrit.
Ocorrit o han tingut com a experiència o tal, però sense cap punt de vista d'opinable. Molt bé. Sempre intenta ser molt blanc en aquest aspecte. I quan veus persones que intenten aprofitar aquest filó per a traure el seu interès, a mi me dona molta ràbia, sincerament.
Sin embargo, ja tinc que dir que les xarxes socials cada vegada se gasten menys en aquest sentit. Ara la gent se dedica a tindre-les per a documentar-se, per a saber opinions o de gent que publica coses, i punt. Jo crec que cada volta n'hi ha menys disputes.
Però també t'he de dir que n'hi ha molts personatges charlatans. Jo mira, jo la paraula adequa, que no, la paraula charlatan existeix sempre, o sigui, ara fa 100 anys, fa 200 anys d'estos vendeburras.
Sí, els que fan ruido.
Sí, saps?
Sí, dels que fan ruido.
I antes anaven, se ficaven dalt d'un mostrador, si vaig, per exemple, en esa plaça, els dentistes, que entonces no eren dentistes, eren arrancamuelas, se ficaven ahí baix i jo arranco la muela i con este producto i no sé què, o sigui, que així també venien, això com les pel·lícules que venen. Muy bien, todo eso también en este pueblo también
existit.
Pues ahora aprofiten las redes sociales para vente la moto de que se acabó la fiesta, entre altres coses.
Sí, claro, però...
O sea, aprofita, lamentablement.
Sí, però si te dones compte, sempre són els mateixos els que armen soroll, no?, dins dels puestos sense aclarir res.
Jo l'únic que sí que és veritat que dic a la gent té que llegir. Jo l'únic que invito a la gent, que és gratis, a la biblioteca és gratis, és... N'hi ha que llegir de tot, de totes les idees, de totes les teologies, i després ser tan sabut per tindre un criteri. Tindre un criteri personal de dir, ostres, ha llegit has començat per un abanico, has començat per una punta i ha acabat d'una altra, i al final...
Jo tinc la meva opinió, pròpia versió.
En la meva situació personal jo crec que aquesta és la realitat.
Pues, Lluís Cabedo, fer-se se feia la mili,
això.
Per la gent que no ho sap.
Qui vulgui anar, que ara diuen altres que volen tornar a muntar, doncs jo què sé.
Sí, però bueno, també que se pot fer, com se farà, com a professional, és a dir, el que decidisca.
Sí, sí, que això encara siguis estant.
Clar, no? És a dir, és una opció més. Lluís, gràcies per haver vingut. La setmana que ve, doncs això, lo de sempre, més i...
Seguirem, això.
Més
bueno,
i millor.
Bueno, passeu un bon cap de setmana.
Puedo privarme de ir a París y nunca más ver un striptease. Puedo privarme de los caprichos del corazón, pero el sabor de andar por el grao, yo no me privo de esa ilusión. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Adoro sentir tus labios sobre mis labios. Adoro que ates tu piel junto con mi piel. Adoro ver tu sonrisa tan insinuante. Cuando me atrapas y me penetra tu seducción.
Yo sé que tú vendrás y siempre volverás.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas mo graduadas con